dia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, amb David Casany i Marc Vila.
Hola a tothom, amic, amiga, he vingut al programa de Zona Mixta. Es parla Ferrar Adrià, és de Bulli. Bulli, com està la lliga, veritat? Pues bé, he de fer una recepta molt senzilla, és un pla, es diu Ripus, que el mateix la lliga. Per començar, teniu ingredients que necessitaré per fer aquest plato. És per ser el que és molt fàcil de fer i ho podeu fer a la vostra casa sin problema algun. Ingredients: osa jugadors, motivar, una pilota de cuero, 22 ous grans, importants, de fer ous de pallès, d'aquells que dic jo enormes, d'aquells que a l'Itenberca no puc comprar. Han de fer comprar, per exemple, jo compraria a la boqueria o, per exemple, al vostre mercat del poble. Amb aquests ingredients, ous de pallès, important, ous de pallès, no compreu altres ous. Hem de trobar més ingredients per tenir suficient per fer els ripus. No és fàcil trobar els primers ingredients, els de ous jugador motivat, perquè necessiten boscales. Per exemple, el Barça el té i segur que pot tenir ous jugador motivats. Això sí, el que hem de fer, ho hem de fer amb molta intensitat, però a més amb molta cura, perquè ha de quedar ben emplatat. Amb una bona presentació, podria ser una especificació, de la lliga. I és que, així pur especificat, això podria fer com a una paelleta, posada ahí en el perejil, I també, a part, hem de tenir en compte, que l'Atlético Madrid, el de Xocho Gimeone, també té aquest ingredient. I com no emplatem bé, i no posem intensitat, el plat quedarà un xurro. Jo no vull que això quedi fer un xurro, perquè el xurro és tan bo, però en el futbol, quan hi ha de xurro, una giga és complicat. Per tant, hem plantat-ho bé i que quedi bé això del ous jugador motivat, una pilota cuiro i 22 ougras. En fi, ho dejo a veure si el tata de la recepta i bona tarda a tothom, visca el Bulli.
Zona Mixta, amb Marc Vila i David Casany.
Què tal? Bona tarda. Bé, avui podríem començar amb tòpics com la Liga té de sorpreses, sorpreses té de la Liga, o qui partit passa temporada empeny. Però primer de tot, hem de fer autocrítica. Jugadors, directius, aficionats, periodistes i nosaltres mateixos. Tots plegats, Acompanyeu-me, ho teniu a punt? Doncs agafeu la forquilla, el ganivet, un got d'aigua ben fresca i comencem a empassar-nos les paraules. El Barça torna ara a dependre de si mateix. Evidentment que no és per mèrits propis, però de totes les conclusions nefastes que s'havien extret de la temporada, encara es pot guanyar la Lliga. Està clar que en això del futbol no es poden fer pronòstics. Dissabte tots els barcelonistes donàvem la Lliga per perduda. Diumenge encara era impossible i, des d'ahir dimecres, a 3:15 de la nit, el Barça tornava a dependre de si mateix per guanyar-la. Personalment, m'alegro d'haver-me equivocat després de l'empat de l'equip de Martino davant el Getafe i espero no tornar errant la meva apreciació dient que ara el Barça és el favorit per aconseguir el títol. M'arrisco a equivocar-me, ho sé, i segur que alguns de vosaltres penseu que sóc massa temerari. Però us diré per què ho crec. El Barça ha de guanyar diumenge a l'Elx i la següent setmana a l'Atlètic de Madrid al Camp Nou. En condicions normals és favorit, per molt que no hagi derrotat a l'equip de Simeone en els 5 partits que han disputat aquest any, però jugar una final a casa és un regal del destí que no es pot pas desaprofitar. En aquests partits es treuen forces d'on sigui, i probablement sigui més transcendental el factor psicològic que el tècnic o el físic. Mireu, tal i com es va veure diumenge i ahir dimecres, la pressió de la por a perdre, alguna cosa que ja tens, és superior a la de la por de no guanyar-la. Els jugadors de l'Atlètic de Madrid els van tremolar les cames de llevant. Ho dèiem, ha sortit l'esperit del Pupes? Ho veurem diumenge contra el Màlaga. I d'altra banda, el Real Madrid doncs, els va entrar directament al Canguelli, davant el València, però sobretot ahir a Valladolid. A la final del Camp Nou serà l'Atlètic de Madrid el que recordi que ha tingut la Lliga guanyada, mentre el Barça sortirà amb la força extra del que ha de conquerir-la. No pot fallar, no fallarà, ja que si guanya l'Elx, l'afició el portarà a coll cap al títol. Això segur, no ho dubteu, perquè malgrat el descontent general, malgrat que fa només 5 dies era tal la desil·lusió que Martí no va avançar el discurs del seu cunyat i Zubizarreta es va reunir amb Luis Enrique dilluns, i sobretot, malgrat que el barcelonisme es lamentava per una temporada en blanc, ahir el Madrid va fer el millor regal de l'any al Barça. Esperem ara que no ho desaprofitin. L'afició farà tot el possible perquè això no succeeixi. Ara toca que els jugadors estiguin a l'alçada.
La Lliga ens dona una segona oportunitat. Seria imperdonable que no aprofitéssim l'oportunitat. Encara que al davant hi tindrem a dos rivals molt complicats. No són paraules meves, són les paraules més destacades d'una roda de premsa de Pedro Rodríguez que més endavant tractarem en aquest zona mixta. Ara ens deia el Marc que el Barça ha passat a ser el favorit. Ai, 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 vinga, va, anem a fer allò de portar-nos la contrària. Òbviament que el Barça, per matemàtiques, ara és tan favorit com l'Atlético perquè tots dos depenen de si mateix. I podria comprar, sí, Marc, ho puc comprar, allò de que és més favorit perquè la finalíssima entre tots dos es jugarà al Camp Nou. Però jo et diré que no és favorit, perquè si despertem per un moment, si ens allunyem d'aquesta realitat tan sumament enganyosa, creieu veritablement que aquest Barça està capacitat per guanyar la Lliga, o el que és el mateix? Creieu que aquest Barça serà capaç de guanyar, tan simple com això, de guanyar els 6 punts que hi ha en joc després de 3 quarts de temporada a un nivell acceptable per aspirar a tot? El darrer tram ha estat un autèntic desastre. Des d'aquella eliminació a la Champions, que el Barça ja no ha tornat a ser el mateix. S'han deixat anar. Tot i això, és cert que han anat sumant punts importants com els aconseguits davant el Bilbao a casa o com aquella remuntada, que encara no ens acabem de creure, enfront del Villarreal. Però si el Barça arriba amb opcions, és per pur miracle. Pur miracle que hagin sumat en aquests partits que ara us comentava, i pur miracle que equips que estaven en plena forma, parlo d'Atlético i de Madrid, ara estiguin punxant quan ningú podia esperar-ho. L'oportunitat està aquí, la tenim al davant, i sumar una nova lliga està a només 6 punts. Però tenint en compte com li han costat d'aconseguir els darrers punts a un Barça desmotivat amb majúscules, tenint en compte ja només les sensacions de després del partit davant el Getafe, a mi m'és impossible dir que el Barça és favorit. I no només pel Barça en si, que vull pensar que millorarà les seves prestacions ara que tornen a veure a prop la Lliga, sinó que veig difícil que s'emportin la Lliga per dos noms. Un és Elx, l'altre és Atlético. Els primers perquè els hi va la vida. Els segons perquè el Barça ha estat incapaç de superar-los en cap partit en aquesta temporada. Pinta millor que ahir? Oi tant, és una obvietat. Però segueixo pensant que per molt a prop que ho sembli, el Barça està lluny de ser un equip campió.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta. Avui, el Zona Mixta.
Doncs vinga, benvinguts a l'edició de dijous, dia 8 de maig, al Zona Mixta de Ràdio Estel, un programa on començarem repassant els titulars més destacats del dia.
Com sempre, tot seguit, anirem cap a taula, ens asseurem, i de què parlarem avui? creiem que tothom parla d'aquesta ensopegada del Madrid a Valladolid.
A més, també connectarem amb la Laura Bertran per conèixer l'última hora del Reial Club Deportiu Espanyol i també us aproparem l'última hora del Futbol Club Barcelona de la mà d'en David Serra.
Posteriorment, moment per parlar de bàsquet al Zona Mixta. Rebrem el Ferran Romeu i l'Aitor Fuster, companys de l'NBA 305, que arribaran amb el més destacat dels play-offs de la NBA.
I del bàsquet passarem al futbol català, al futbol d'aquí, al futbol de casa, avui amb l'Oriol Boix, encarregat de la segona B a Golcat.
I per acabar, un dia més, repassarem l'agenda del dia, els esdeveniments, aquells tan importants que encara tenim pendents per aquest dijous 8 de maig. Som-hi!
Els titulars.
El Barça depèn de si mateix per guanyar el títol de Lliga i Pedro Rodríguez acaba d'afirmar en roda de premsa que seria imperdonable no aprofitar l'oportunitat.
I tot gràcies a l'ensopegada d'ahir del Real Madrid a Pucela. Els blancs van empatar 1-1 davant el Valladolid. Per tant, el Barça podrà ser campió si suma els 6 punts que resten per disputar-se.
Els de Carlo Ancelotti s'avançaven en el marcador amb un gol de falta de Sergio Ramos, però a les acaballes del partit, Osorio posava l'empat a l'electrònic.
El partit d'ahir no només li pot costar la Lliga al Madrid, sinó que també la baixa d'alguns jugadors importants.
Cristiano Ronaldo, Pepe i Di María van marxar lesionats de Pucela.
El cas menys preocupant és el de l'astre portuguès, ja que Cristiano Ronaldo es va retirar al minut 8 de partit a causa d'una fatiga muscular.
Més alarmants són els casos de Pepe i Di María. El central va patir una punxada al seu bessó i està pendent de més proves mèdiques.
En el cas de Di María, l'argentí va patir un esquinçament al seu adductor i fins i tot podria causar baixa al Mundial.
Deixem ara l'actualitat blanca per parlar en clau blaugrana, perquè la primera plantilla del Futbol Club Barcelona ha tornat aquest mateix matí als entrenaments.
Una sessió en la qual hi han estat presents Dos Santos i Dani Alves treballant amb el grup i Xavi fent treball específic. Apuntem que també hi ha estat Denis Suárez del Barça B.
Un cop ha finalitzat l'entrenament, com ja dèiem abans, ha parlat davant dels mitjans de comunicació Pedro Rodríguez.
Escoltarem les seves declaracions, les del jugador canari, a l'espai Connexió Blaugrana amb en David Serra.
A tot això, encara en clau barcelonista, hem d'apuntar que el pare de Leo Messi, Jorge Messi, ahir es mostrava indignat i negava que el seu fill hagués demanat el fitxatge d'Agüero i la continuïtat de Pinto.
El pare de l'astre argentí afirmava que tot era mentida i que la reunió va estar dedicada únicament a abordar temes contractuals.
Parlem ara de l'Espanyol i és que avui la primera plantilla espanyolista s'ha tornat a entrenar a porta tancada per segon dia consecutiu. Això sí, avui ja ho han tornat a fer a la ciutat esportiva de Nijarque i no pas a Cornellà al Prat.
Així doncs, els de Javier Aguirre, que segueixen preparant-se pel partit d'aquest diumenge davant d'Osasuna, un Osasuna que, recordem, prepara un desplaçament massiu d'afeccionats rojillos.
Com sempre, en sabrem més sobre la darrera hora periquita de la mà dels nostres companys de Pericos Online avui amb la Laura Bertrand.
I acabarem la plana futbolística parlant a nivell internacional.
Ahir el Manchester City superava per 4-0 a l'Aston Villa i tindrà prou amb un empat aquest proper cap de setmana per fer-se amb la Premier League. Els de Pellegrini s'enfrontaran al West Ham.
A on ja sí que hi tenim campió és a França. Ahir el PSG s'alçava amb el títol de Lliga i ho feia gràcies a l'empat entre Mònaco i Gangam.
I per últim afegim que el Benfica es proclamava campió de la Copa de la Lliga al vèncer per 2-0 al Rio Ave. Ara el conjunt portuguès, campió també de la Lliga, podria tancar una temporada de somni si hi suma l'Europa League.
Ja en bàsquet, el València Bàsquet superava l'únic casant en el partit de tornada de la final de l'Eurocup, 73-85, i es proclamava campió de la competició.
Com a premi, l'equip de Perasovic disputarà l'Eurolliga la propera temporada.
A la CB aquest dimecres es produïa un nou triomf del Barça a la pista de l'UQAM amb Múrcia per 72-84 en el partit corresponent a la 31a jornada de la Lliga Endesa.
Amb la victòria liderada per Bokin Akbar, el que acabava amb 17 punts els de Xavi Pascual, qual es fan forts a la tercera plaça de la classificació.
D'altra banda, victòria important també del Fiat Joventut, que s'imposava a la pista del Bilbao Bàsquet per 83-90.
La penya, amb un balanç de 15 victòries i 16 derrotes, es col·loca només a un triomf de la vuitena plaça que acredita per als play-offs i espera una ensopegada de Laboral Cucha, CAE Saragossa o Cajasol.
I a la NBA, els Oklahoma City Thunder i els Indiana Pacers sortien d'un mal pas guanyant els segons partits de semifinals semifinals de la conferència a la NBA.
Els Thunder s'imposaven als Los Angeles Clippers 112-101 amb una aportació majúscula de Kevin Durant i Russell Westbrook.
Els Pacers recuperaven la millor versió de Roy Hibbert per vèncer 86-82 als Washington Wizards i anivellar també l'eliminatòria.
Parlem ara de tennis perquè Rafa Nadal debutava al Mutua Open Madrid amb la victòria. Ho feia davant de Juan Mónaco, el número 1 del món i vigent defensor del títol, es creuarà en els vuitens de final amb Jarkko Niemenen.
En motor, la Fórmula 1 ja ha desembarcat a Barcelona, on aquest cap de setmana hi ha Gran Premi, concretament a Montmeló.
Els Mercedes, que pilota Nico Rosberg i Lewis Hamilton, són sobre el paper els favorits de la cursa catalana, tot i que s'han de veure els progressos que han dut a terme els equips rivals.
I finalment, en futbol sala, el Barça l'Esport, després de fer saber que no renovarà a Jordi Torres, Igor, ni tampoc a Fernandao, ja s'ha mogut per fitxar el substitut d'aquest últim.
Es tracta de Carlos Wagner Gularte Filo, més conegut com a Ferrao, que juga actualment al Tiumen rus i va ser el màxim golejador de la Lliga Russa la passada temporada.
Cada dia de 2 a 3 del migdia sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. A taula.
Va, que ja som a taula, perquè ja és hora de dinar, uns dinarem més tard que d'altres, i avui, com dèiem, a taula del que es parla és de la situació de la Lliga, després d'aquest empat del Madrid a Pucela, però clar, teniu clars els números i què ha de passar en cada cas perquè Atlético de Madrid, Barça o Madrid guanyin la Lliga?
Creiem que més d'un pot estar una mica despistat amb tantes ensopegades, és totalment lícit no tenir-ho clar. És per això que ara us ho recordarem. A veure, David, què hauria de passar o què hauria de fer, més ben dit, l'Atlético de Madrid per emportar-se el títol?
Amb 92 punts seria campió sí o sí. Pel que fa, amb una victòria i un empat li sortirien els comptes als del Cholo Simeone. Fins i tot aconseguint-ne només dos empats, un davant el Màlaga, l'altre amb el Barça, podria ser suficient per als matalassers. Explica ara, Marc, què li fa falta al Barça.
Doncs el Barça necessita guanyar els seus dos partits. Després d'estar gairebé cau, després d'empatar amb el Getafe, les tres punxades consecutives dels seus rivals han tornat a donar-li vida al conjunt blaugrana, que ara, com ja sabem, depèn altra vegada d'ell mateix. Qui ho té més complicat és el Madrid, David, però què necessita el conjunt d'Ancelotti?
El Real Madrid el que necessita és un miracle per aconseguir la Lliga, ja que, a més de guanyar els seus dos partits, necessitaria que l'Atlético no en guanyés cap i el Barça també fallés.
Aquests són els números, eh? Esperem que us hagi quedat més o menys clar. És complicat, però tingueu clar que aquí el que menys falli s'emportarà el gat a l'aigua, eh?
És així de fàcil, eh? I és per això que avui us preguntem, atenció, eh? Veieu el Barça capaç de guanyar els 6 punts que li resten per fer-se amb el títol de Lliga? Hi ha més d'un que per aquí està celebrant.
Doncs,
no sé què en pensarà la gent.
No sé què en deu pensar els nostres oients. És per això que poden també fer-nos arribar les seves respostes al Twitter i al Facebook del programa, tal com ha fet en Rubén Fernández, que diu que capacitat en sobra el Barça, però voluntat, esperança, entrega i valentia els manca. Una cosa sense l'altra, doncs porta al fracàs. L'opinió també la d'en Rubén.
Sí, a tenir en compte. I, bueno, és que, òbviament, hem estat tots molt durs amb aquest tram final del Futbol Club Barcelona. Han demostrat una imatge diferent en aquests dos darrers partits per ser campions. Una imatge de campions.
Doncs sí. I jo segueixo convençut que si es guanya ells, el Barça, acabarà sent el campió de la Lliga. Són les 2:22.
Jo comprava entrada, pel Camp Nou, la comprava ja.
Home, i tant, valdria la pena. Bé, ara sí, són les 2:22. Fem una petita pausa i tornem ja a l'última hora de l'Espanyol i del Futbol Club Barcelona. Fins ara.
Digues la teva a facebook.com/FMZonaMixta o al Twitter @ZonaMixtaFM.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. La suerte te sonríe.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña. Cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió. Connexió Blaugrana. Tot
el camp. Vinga, tornem ja amb aquesta última hora del Futbol Club Barcelona i saludem en David Serra. David, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Marc.
Bé, setmana estranya, sobretot pel Barça i per la Lliga en general.
Molt, molt estranya aquesta setmana pel Barça, perquè el dissabte eren els blaugranes els que havien llançat la Lliga amb l'empat a Getafe contra el Getafe, i després dels resultats del cap de setmana i de l'empat del Madrid d'ahir, qui l'ha llançat definitivament són els blancs. I ara el Barça torna a dependre de si mateix quan només falten 2 partits per decidir el títol. Elx i una autèntica final. Serà cara o creu el Barça-Atlètic de Madrid.
Imagino que aquest matí en la sessió d'entrenament, si més no, una mica més alegres els jugadors.
Exacte, energies renovades per aquesta porta que se'ls ha obert a la Lliga. Han entrenat a la Ciutat Esportiva a les ordres del Tata Martino, i avui tant Dani Alves com Jonathan Dos Santos han entrenat amb normalitat i només hi ha hagut Xavi, que ha continuat fent treball específic. També ha participat a l'entrenament el migcampista del B, Denis Suárez.
I després de molts dies sense tenir protagonistes, avui ha parlat Pedro Rodríguez, eh?
Ja tocava que algú del Barça parlés una mica. Avui, després de l'entrenament, com dius, Pedro Rodríguez ha comparegut davant dels mitjans de comunicació. El jugador deia que no veia possible que encara tinguessin opcions després d'empatar contra el Getafe.
Para mí, sinceramente, era impensable que pudiera darse esos resultados, ¿no? ¿O tú creías que iban a dar esos resultados? No, ¿verdad? La Liga pues te brinda una segunda oportunidad, en el fútbol todo puede pasar, se demuestra cada día. Equipos, en teoría, por llamarlos entre comillas pequeños, como Valladolid, o que están en esa situación en la tabla complicada, pues son grandes equipos, son equipos complicados. Ayer también lo demuestran, haciendo un grandísimo partido ante un Real Madrid que venía bien. Y bueno, todos los partidos, como digo, son muy difíciles, complicados, y todo puede pasar en esta Liga, ¿no?
Doncs sí, queden 2 partits complicats, però tot pot passar, eh? I la Lliga encara és possible.
Exacte, el canari veu possible guanyar la Lliga i diu que seria imperdonable deixar escapar aquesta nova oportunitat, tot i que encara els hi queden 2 partits.
Si sacamos adelante los 2 partidos, pues nosotros seremos los campeones. Además, tenemos el último partido aquí en casa, como digo. Si ganas al Elche, pues ya te la jugarías prácticamente a una final aquí delante de nuestra afición, ante un gran equipo, eso sí, que viene haciéndolo muy bien y bueno, diría que está al 50-50.
Doncs al 50-50, i canviant radicalment de tema, Pedro també ha estat preguntat per Luis Enrique.
Sí, és el tema de la setmana, i ell el va tenir quan estava al B i n'ha parlat positivament, tot i que ha dit també que el Tata encara no ha dit adéu.
Estamos ajenos a lo que se comenta, que si puede venir Luis. Yo personalmente he tratado con él, aquí en el B lo tuve muchos partidos, y bueno, sé que es un entrenador con mucho carácter, que tiene muy buenas ideas, y además un jugador que ha estado mucho tiempo aquí en la casa y ha entrenado también y querido por la afición. Todavía quedan 2 partidos, queda temporada, nosotros estamos con el míster y bueno, vamos a esperar a ver cómo acaba esta temporada y luego ya lo que tenga que venir la temporada que viene, que venga, ¿no?
Doncs bé, parlant i valorant també aquest possible fitxatge de Luis Enrique per ser el substitut del Tata Martino a la banqueta. Canviem una mica de tema, David, i parlem de Leo Messi.
Sí, perquè també és tema de la setmana, la renovació de Leo Messi, i el periodista Antoni Bassas comentava al diari Ara que el pare de Messi havia parlat amb ell i negava rotundament haver demanat el Kun Agüero i la renovació de Pinto com a condicions per renovar. Però també diu que no han demanat una plantilla competitiva. Per dues coses, per respecte als jugadors actuals i perquè també entenen que el Barça sempre vol tenir una plantilla competitiva. Comentava també que en la reunió s'havien tractat temes contractuals i que amb Javier Faus i Antoni Rosic no tindria molt sentit parlar de jugadors perquè ells són els que s'encarreguen dels números.
Doncs sí, imaginem, bé, tal com ha sortit en diversos mitjans, que la renovació tampoc va per mal camí i que en breus fins i tot es podria acabar signant la renovació de Messi.
Doncs no, ja queden pocs serrells per llimar i el nou contracte de Messi amb el Barça, segons s'apunta, es firmaria la setmana que ve. També, segons diu el diari Sport, Messi cediria una part dels drets d'imatge al club.
Per tant, no és allò que deien del 100% per l'Argentí, eh? Tampoc. Veurem com acaba succeint. I ja per anar acabant, David, no sé si vols que repassem una mica la llista d'Escolari, per exemple, on hi seran alguns jugadors blaugranes.
Doncs a la llista de Luis Felipe Escolari, pel Brasil n'hi hauran dos. Hi haurà Dani Alves i Neymar.
I d'altra banda, qui no estarà al Mundial és el més que possible porter del Barça de la propera temporada, Marc-André Ter Stegen, eh?
Exacte, perquè Ter Stegen haurà de veure el Mundial des de casa després de que el seleccionador alemany Joachim Löw no l'hagi cridat a la selecció entre aquesta preselecció de 30 jugadors.
Doncs bé, em sembla bona idea, així que faci aquest estiu també un intensiu Marc-André Ter Stegen de català, de castellà, de jugar amb els peus, eh? I una mica de tot plegat perquè la seva adaptació sigui el millor possible. David Serra, moltes gràcies, ens escoltem demà. Una abraçada ben forta.
Una abraçada, fins demà.
Adéu-siau.
Cada dia de 2 a 3 del migdia, sintonitza Zona Mixta amb David Casany i Marc Vila. Connexió blanquiblava.
Vinga, va, anem amb la connexió blanquiblava en el dia d'avui amb una companya de Pericos Online, ni més ni menys que la Laura Bertran, a qui saludem ja. Molt bona tarda, Laura.
Hola, molt bona tarda. Encantada de tornar-nos a acompanyar.
I nosaltres encara més encantats. Com estem? Bé?
Bé, sí. Molt bé.
No
bueno,
sé si...
passant nervis, ja,
sí?
Passant el partit de diumenge.
És que s'ha de guanyar, ja sí o sí. De fet, ara parlarem de la promoció que ha fet l'Espanyol perquè han llançat un vídeo, però cal anar a pel partit, això és el que deia, d'entre d'altres coses, David López. Però explica'ns una miqueta com ha anat la jornada avui a Camp Perico.
Bueno, doncs els jugadors han començat a entrenar a les 10:30, a Sant Adrià, ahir ho van fer a Cornellà. Tant ahir com avui ha sigut a porta tancada, per tant no et puc explicar gaire cosa, més que l'entrenament ha durat doncs 1 hora i mitja aproximadament, i demà ja sí que ho podrem veure, eh? També tornarà a ser a les 10:30 a la ciutat esportiva a porta oberta.
Bueno, doncs per fi a porta oberta retornarem a la normalitat, però jo crec que Javier Aguirre s'ho està prenent bastant seriosament aquest matchball que té l'Espanyol davant la seva afició, no? Suposo.
Sí. Home, si l'Espanyol volia posar-li afició, emoció, final de temporada, ho està aconseguint. Hi ha poques possibilitats de baixar a segona, però bueno, ja sabem com és el futbol i tot pot passar.
Sí.
De totes maneres, seguint també amb la línia una mica que ahir apuntava Quico Casilla, que feia autocrítica, David López ha tornat a fer avui el mateix i ha dit que el vestidor està bastant tocat perquè bueno, tenen un mal sabor de boca d'haver aconseguit només un punt de 18 possibles. Per això... Tota l'energia està centrada ara en el pròxim partit a l'Osasuna i els entrenaments estan superenfocats amb això.
Bueno, doncs David López, que avui ha parlat en roda de premsa, l'escoltarem a la tarda a Pericos Online en el programa que sempre...
Ara, gràcies de l'ofici, no us he pogut passar el tall.
Sí, és el que li passa normalment al Miguel, doncs bé, avui li ha passat a la Laura, però és que a nosaltres també ens passen en molts sentits, per tant, no problem, ho escoltarem a la tarda, podrem escoltar a David López, un autèntic crac, una de les grans sorpreses en aquesta temporada, l'escoltarem a la tarda. Sí. I, per cert, el que sí que podem escoltar, que és un àudio una mica estrany perquè forma part d'un vídeo, és una promoció que ha llançat l'Espanyol a les xarxes socials per animar la gent a que vagi a Cornellà per la victòria.
Sí, home, és que realment la gent necessita, bueno, l'Espanyol necessita de l'afició, perquè tenim aquest últim partit, o sigui que sí, ho podem escoltar.
Anem a escoltar-ho. Abans d'escoltar-ho, deixeu-me llegir el tuit que ha penjat l'Espanyol, perquè és curiós. Diu el següent: la calculadora, pregunten, i diuen: a pastar fang, som-hi tots, afició i equip. Diumenge, victòria.
Thank you.
Bueno, aquest àudio, Laura, un pèl desagradable, queda una miqueta millor veient la imatge,
amb
no?
Amb les imatges, sí, sí.
D'una calculadora que és aplastada per un peu, no sé si és el de Javier Aguirre, eh?
Ah, podria ser. Javier Aguirre, que tampoc no tenim molt clar el seu futur, eh?
No.
Ahir va dir a Univision que igual... Bueno, que el juny decidiria, però que havia rebut ofertes.
Bueno, veurem on acaba Javier Aguirre la temporada vinent.
Serà un final de temporada interessant.
Sí, en molts sentits, en temes de renovació, i a veure si per fi arriba la victòria aquest diumenge a Cornellà al Prat. Laura Bertran, si no hi ha res més, en principi demà tornen els entrenaments, ja has comentat?
Sí, demà a les 10:30.
I a Porta Oberta.
I a Porta Oberta, aviam si podem explicar més coses també. Bueno, nosaltres també, perquè tenim curiositat de veure què passa.
I tant. I els aficionats aquests que acostumen a estar per Sant Adrià, que els agrada veure què fan els de Javier Aguirre.
Sí.
Doncs Laura, res més per la nostra part. Una abraçada ben forta i seguim parlant.
Gràcies a vosaltres, que acabi d'anar bé.
Adéu.
Posa't al dia de tota l'actualitat esportiva amb el Zona Mixta.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprin. Fosprin de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprin, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprin de Soria Natural. Tu energía al instante.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Estàs escoltant Zona Mixta amb Marc Vila i David Casany. Zona Bàsquet.
Vinga, Zona Bàsquet, ja ho escolteu. A Zona Mixta també hi ha espai pel bàsquet, per l'NBA, per l'Eurolliga, per l'esport de la cistella. I ho fem repassant-ho com cada setmana amb els nostres companys de l'NBA 305, l'Aitor Fuster. Aitor, molt bona tarda.
Bones.
I en Ferran Romeu, que el tenim a l'altra banda del telèfon. Ferran, molt bona tarda a tu també.
Hola, bona tarda, Marc.
Escolta'm, ja hi ha MVP, Kevin Durant, eh?
Sí, tal com deien els pronòstics, no hi ha hagut sorpresa en aquest cas, i Kevin Durant ha estat per unanimitat el més votat en les votacions com a MVP de la temporada, i en segon lloc doncs trobem a LeBron James, i destacar i tornar en aquesta classificació també el tercer lloc de Blake Griffin, que ha fet una gran temporada, però sobretot destacar que Kevin Durant ha estat sens dubte el principal guanyador.
Sí, principal guanyador, ja se sabia fa unes setmanes o ja es preveia que seria Kevin Durant, i un Kevin Durant que va fer una roda de premsa espectacular, emocionant, 15 minuts de llàgrima viva, recordant a un per un dels seus companys d'equip, tant els rookies com els més veterans, com els més nous, com els més antics, i també recordant un paper molt important que han tingut la seva mare, la seva família, en aquesta trajectòria, i realment, si teniu 15 minutets per veure-la, jo me la posaria, i perquè crec que és una de les rodes de premsa més emocionants que jo he viscut en el món de l'esport.
Per moments, per imatge, em recordava una mica Cristiano Ronaldo recollint la pilota d'or. Ara, per discurs i pel fons
sí,
del discurs... gallina de piel, que diria.
Sí, el discurs és espectacular.
Bé, Ferran, doncs amb discurs espectacular Kevin Durant, eh?
Sí, com dèiem, és el quart jugador que aconsegueix ser màxim anotador i MVP a la mateixa temporada... I sobretot aquest discurs anava més encadenat al que sempre se li havia, doncs, que sempre li havien dit que era el segon en totes les competicions, el segon en el draft, el segon de l'MVP de fa dos anys i de l'any passat amb LeBron James, i per tant, doncs, per fi aquesta temporada ha aconseguit aquest MVP que tant esperava.
Es treu una mica l'espineta. No, i si voleu, fem un repàs també de la primera ronda històrica, aquesta.
Sens dubte, la primera ronda, la millor primera ronda de la història,
sí,
amb 5 eliminatòries, que ha anat al 7è partit, amb 50 partits jugats, i sobretot doncs, aquestes eliminatòries que ens ha deixat Oklahoma davant Memphis, San Antonio, que sorprenentment ha arribat al 7è partit davant els Mavericks, i bé, també els Clippers davant els Warriors, Aitor, què podríem dir més d'aquesta eliminatòria? Potser no tant el fet que els Nets guanyessin els Raptors.
Sí, jo crec que també s'hauria de destacar l'eliminatòria entre Portland i Houston, que tot i ser una de les eliminatòries que no ha arribat al sisè partit, recordem que va ser la va guanyar Lillard amb un triple final que tot indicava que també ens aproparia a un setè partit a Houston. I veurem què passa en aquesta segona ronda, perquè si en aquesta primera hem tingut molta igualtat, en aquesta segona està venint a igualtat en quant a marcadors, és a dir, en quant a victòries de cada equip, però no en quant a marcadors. És a dir, són partits que es decideixen bastant d'hora i els equips aconsegueixen mantenir aquestes avantatges.
I el moment de forma doncs, dels equips que estan ara en aquestes semifinals de conferència segur que marcarà l'esdevenir dels conjunts. Una obvietat la que acabo de dir. Nois, repassem primer els partits de l'est.
Doncs sí, si et sembla, comencem per l'Indiana Pacers Washington Wizards, on avui s'ha produït, sorprenentment, la primera derrota a domicili dels Wizards en aquests play-offs. Recordem que guanyen els tres partits a Chicago i el primer davant Indiana. I avui, sobretot, la notícia inesperada, podríem dir així, que ha estat els 28 punts de Roy Hibbert, que portava uns play-offs a uns quarts de final lamentables i el primer partit davant els Wizards també, i avui podríem dir que s'ha despertat.
S'ha despertat i els que no s'han despertat aquesta matinada són Ariza i Wall, que van fer un partit espectacular, el primer partit a Indiana, que només han pogut aconseguir 12 punts entre els dos. I deixa'm destacar que s'ha parlat molt de Hibbert, s'ha parlat de la seva mala forma del pivot dels Pacers. El mateix Tracy McGrady feia un tuit dient que havia fet els mateixos punts que Hibbert i els mateixos rebots, perquè n'havia fet 0-0. I veurem si Hibbert té aquesta capacitat de mantenir el nivell i ha de ser un home molt important si realment volen plantar cara als Wizards i segurament a Miami.
I algú pot explicar què ha passat amb Roy Hibbert? Perquè, esclar, ha fet una temporada amb cara i ulls, però...
Es parla que ha tingut molts problemes dins del vestidor, sobretot després de la contractació de Bynum, que ha estat tallat, definitivament ha estat tallat, i que es veu que li va sentar molt malament que fitxessin a un altre pivot per suplir els seus minuts de descans, tot i que Bynum no ha estat protagonista en els Pacers ni a temporada regular ni a play-offs.
Bé, doncs...
Jo també ho explicaria amb un aspecte més aviat físic, perquè el primer tram de la temporada, recordem que Roy Hibbert va ser All-Star, ni més ni menys, i just després de l'All-Star va tenir una davallada en el seu joc, i també es nota en certs llançaments de cistella, que per ell són relativament fàcils en la captura de rebots, tot i que mai ha estat un gran especialista en rebotejador, però tota la seva dotació i el seu aspecte rebotejador han baixat pel carrer de l'Aitor, però també crec per un aspecte de davallada física.
Bé, són moments de la temporada on molts jugadors també han de saber sobreposar-se en aquestes situacions. D'altra banda, Ferran, Miami i Brooklyn Nets. Victòria doncs, també fàcil pels de Miami en el primer partit, eh?
La primera de temporada dels Heat davant els Nets, recordem que la temporada regular els Nets havien guanyat els 4 partits davant l'equip de LeBron James, i uns Nets que només van aguantar la primera part. Se'n van anar al descans amb tres punts de desavantatge, però a partir del segon temps van aparèixer homes importants com Ray Allen, com Dwayne Wade, que sembla que es van donar una mica en mica que va avançant als play-offs, i liderats com sempre per LeBron James, i sobretot he tornat a destacar l'anècdota Kevin Garnett.
Sí, Kevin Garnett, que es va quedar sense anotar la primera vegada de la història que li passa, i un Ray Allen que, bé, com bé comentaves, va ser protagonista, i per contra, tant Paul Pierce com Kevin Garnett, que són els seus excompanys a Boston, van veure com perdien un partit de forma clara, i deixa'm destacar que ha tornat al millor Miami, ha tornat al Miami on la pilota vola, on els llançaments són tots oberts, és a dir, no hi ha llançaments davant de dos jugadors, sinó que fan moure la pilota fins que troben... Normalment troben a Ray Allen, que no és una mala opció per tirar de 3.
Soc molt de Ray Allen, jo ho haig de dir.
I bé, jo crec que és una eliminatòria que ha tingut molt de hype, que tenia moltes expectatives per part de Brooklyn, però com bé diu el Ferran, aquests Miami no s'assemblen en res en els de la temporada regular.
Bé, doncs així estan les coses a l'est. Anem cap a l'oest, Ferran.
Anem cap al meu equip, els experts, que després de patir, d'arribar al setè partit, com deia abans, davant els Mavericks, van apallissar per 116-92 als Portland Trail Blazers, i demostrant, com sempre, que Popovich té una rotació amplíssima, que si no apareix un, apareix l'altre, i en aquest partit li va tocar aparèixer a homes com Aaron Baines o Bellinelli, de qui no s'havia assegut res donant nos, i va aparèixer en un gran partit, i s'ha destacat i tot el gran nivell de Tony Parker.
Sí, i després el que comentaves de la banqueta, hi ha una dada que jo trobo espectacular, que és la de no hi ha cap jugador de Sant Antonio a temporada regular que superi els 30 minuts per partit. Per contra, Portland, que és la primera vegada de la història que passa, i per contra, Portland, tots el seu inicial supera els 33 minuts per partit.
Per tant, l'aspecte físic aquí també serà decisiu i determinant, Ferran, no sé si voleu afegir alguna cosa més d'aquest San Antonio Spurs Portland Trailblazers, i si no, ja parlem de l'Oklahoma City Thunder Los Angeles Clippers.
Jo volia afegir un símil al que heu comentat abans. Crec que és més fàcil que el Madrid guanyi la Lliga que Portland passi a l'eliminatòria.
Doncs mira, Ferran, deus estar content pels teus Spurs, Si ho ha dit tot. Frase lapidària del senyor Aitor Fuster.
Bé, doncs guanya la Lliga al Madrid, ja veuràs.
Home, doncs...
Portland guanya l'anell, llavors.
Li posarem l'àudio, Sí. Parlem ara ja sí d'aquest darrer partit de les semifinals de l'Oest entre els Thunder i els Clippers.
Sí, que estan empatats a una de l'eliminació aquesta matinada, victòria d'OKC per 112-101, amb un gran partit de Kevin Durant, qui rebia el premi d'MVP, i sobretot destacar a Russell Westbrook, que, Aitor, porta tres triples dobles en aquests play-offs, i sobretot destacar el fet que ho fa en grans percentatges de tir.
Si fa grans percentatges, jo crec que serà l'eliminatòria més igualada de totes les que tenim fins ara, i veurem. Jo aposto pels Clippers. Jo crec que, havent guanyat aquest primer partit allà, crec que es faran forts a casa, i Doc Rivers és Doc Rivers.
Jo també. És que no veig a Oklahoma que em doni aquesta seguretat que altres equips, com per exemple els Clippers, que saps que a l'hora de la veritat sí que hi són, i que tenen doncs menys risc, fins i tot, no? A l'hora de veure'ls jugar. Com li van anar les coses a Ibaka, Ferran?
Ibaka, doncs, que, com sempre, el seu paper de tercer màxim anotador de l'equip és tònic en el llarg dels play-offs. No rep gens de pilotes al pal baix, es tira molt pocs llançaments, però ell aprofita doncs gairebé el 100% dels llançaments que rep, i les jugades en atac que són per ell, i bé, al primer partit 12 punts i 6 rebots, i en el segon 14 punts i 7 rebots, i sobretot destacar aquest tall de tir que són molt bons.
Sí, jo crec que ha de ser un home protagonista si realment Oklahoma vol passar aquesta eliminatòria i tenir un paper important segurament contra San Antonio i segurament contra Miami.
Abans de tancar amb aquest capítol de la NBA, Ferran, hem de parlar de dos noms propis. El primer és Mark Jackson, l'entrenador o exentrenador dels Golden State Warriors.
Pot sorprendre en un primer moment, perquè la temporada dels Golden State, recordem que va arribar al setè partit amb un equip molt marmat per les lesions, sobretot en el joc interior, baixa d'Andrew Bogut, el baix nivell de Jermaine O'Neal, però era un secret a veus. Anava comentant que Mark Jackson acabaria sent destituït, i jo crec que el motiu del destituït és potser per les desconnexions que ha tingut l'equip al llarg de temporada regular, que no li han permès una millor classificació en els play-offs, i per tant li ha tocat els Clippers jugar i ha estat el causant d'aquesta eliminació.
I
això ja...
Un Mark Jackson que també ha dit que ha tingut problemes amb la front office, amb l'equip directiu des del principi de temporada. És a dir, que tot i els resultats esportius, jo crec que es tracta més d'un tema de feeling amb la directiva que un tema de resultats.
Bé, i l'altre nom propi, Ferran, és Ricky Rubio.
Doncs sí, aquesta setmana ha presentat el seu campus Ricky Rubio, i nosaltres des de l'NBA 305 vam poder parlar amb ell una estona, vam poder conversar amb ell, i bé, doncs li vam preguntar sobre el paper que ha tingut aquest any. Ell, tot i que anunciava que a nivell individual i a nivell estadístic no estava prou content, sí que està content per haver pogut mantenir un ritme regular al llarg de tants dos partits d'aquesta temporada. L'escoltem.
Estar al 100% a 82 partits és difícil, però bueno, es va aprenent, sobretot era la meva primera temporada sencera que jugava, i vaig estar molt content en el sentit pues, que físicament estava bé, que físicament a final de temporada he arribat molt còmode, i que podem dir a nivell estadístic, no? Però que a nivell de sensacions he anat evolucionant, no? I cada cop un pas més endavant, i això estic molt content.
Doncs aquest era Ricky Rubio, Aitor.
Sí, jo crec que serà molt important la propera temporada amb un nou entrenador, veurem qui és l'entrenador, i un Ricky Rubio que destacava, si voleu ho podreu escoltar avui a les 8 de la tarda en l'NBA 305, destacava que segurament Kevin Love es quedarà, que és un dels grans dubtes dels Timberwolves.
I és la peça clau també d'aquest equip. Nois, parlem ja de l'Eurolliga. Ferran, avui es coneixia també ja el 5 inicial de la competició, en aquesta setmana prèvia a la Final Four.
Doncs sí, amb poques sorpreses, amb Sergio Rodríguez, del base de Madrid, com a millor base de la competició, amb Rudy Fernández, també del Madrid, amb Cale Langford, que és l'únic jugador del millor 5 inicial que no està a la Final Four, el jugador del Milà, i llavors amb Sonny Wims, que l'han ficat d'aquí de 4, però és més un 3 que no pas un 4, i amb Ante Tomic, que recordem va ser MVP amb dos pisos consecutius de l'Euroliga, per tant, un gran 5 inicial.
Un gran 5 inicial, Aitor, però com bé dius, havent sense de reconstruir, exacte, reconstruir l'equip.
Bé, bàsquet modern, eh?
Sí, sí, totalment, totalment. Bé, recordem-ho, les semifinals Barça-Madrid seran el dia 16 de maig. Això ja és a tocar, la setmana que ve, nois.
És la setmana prèvia a Final Four i per qui vulgui veure un testet del que serà aquesta semifinal, segurament sense aquesta pressió que trobarem a Milà, serà aquest dissabte mateix, a les 6 de la tarda, per l'Esport 3, podem veure aquest Barça-Madrid, que és bastant intrescendent pel que fa a la classificació de la Lliga, perquè el Madrid ja és primer assegurat. Però bé, podem veure si alguns doncs, busquen alternatives de cara a la Final Four.
I per cert, tot ja comença a bullir, ja es viuen aquestes sensacions prèvies a una gran Final Four, i per aquells que no l'hagin vist, hi ha un spot gravat per la Final Four pròpia, i Turkish Airlines, que val molt la pena de veure, Aitor?
Sí.
I he trobat a faltar, també ho haig de dir,
Però... Bé, no m'has vist, estic allà darrere de...
Estirat a la tombona.
Sí, estic a la tombona. Sí, és un anunci que podria ser perfectament de l'NBA, on estan en una festa en una piscina, i bé, recomanem que el veieu.
Bé, Ferran, Aitor, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies i ens seguim escoltant el proper dijous. Una abraçada ben forta, nois.
La setmana que ve.
Zona Mixta, un programa d'esports amb passió.
Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
Golcat, el millor del futbol català.
Es pot perdre una lliga si no està tot estudiat.
Vinga, va, anem amb la secció dels nostres companys de Golcat, aquest portal referència en quant al futbol català aquí a Catalunya, que també és visitat per arreu d'Espanya, Però en fi, anem ja per feina, anem al gra, perquè hi ha moltíssimes coses de les que parlar. Avui amb l'Uri Boix, és el cap de secció de segona B de Golcat. El saludem ja, Uri, molt bona tarda.
Hola, bones, companys.
Bueno, moltes coses de les que parlar, però sobretot de segona B, perquè arriba la última i decisiva jornada.
Doncs sí, el judici final, un autèntic final d'infart, no apte per a cardíacs i tots els tòpics més que vulgueu,
sí, sí,
per assolir sobretot les 4 primeres posicions, també, lògicament, per dictaminar qui serà el campió. Encara hi ha molts equips amb opcions, entre ells els catalans, i també la part baixa, per veure si el Prat es pot aferrar al miracle i pot disputar finalment la promoció de descens. Ho té complicat l'equip de Pepe Delgado, però lluitarà fins al final.
I tant.
Si us sembla, nois, per posar en situació una mica els oients, fent 4 pinzellades de la jornada 37,
Som-hi.
Que va ser la penúltima d'aquesta lliga, que ens va deixar grans notícies pels equips catalans de la part alta, sobretot amb l'OSPI, el Nàstic i el Lleida, tots 3 van guanyar, i es col·loquen en aquestes posicions de privilegi. L'OSPI 3-0 a casa, bastant fàcil, amb un Ontinyent ja descendit. El Nàstic, déu-n'hi-do, 9 victòries consecutives. El conjunt grana, que va guanyar Vila-real, i el Lleida, que de forma agònica contra l'Olot, contra un bon Olot, també es situa en aquesta zona d'honor. El líder, això sí, continua sent el Llagostera, que va empatar 1-1 a Bunyol, al camp del Llevant B. Això sí, va fallar un penal Enric Pi en temps de descompte, un penal que doncs, hauria assegurat ja matemàticament la disputa
plaça
del play-off per l'equip gironí.
Correcte, sí, sí. És que és curiós perquè el Llagostera, a més, amb aquests 66 punts, es podria arribar a quedar fora d'aquest play-off?
Doncs sí, es podria arribar a quedar fora perquè les matemàtiques són punyeteres i té un duel directe, després ho repassarem, si us sembla, contra
sí.
l'Elx i l'Illicità, que podria deixar a l'equip llagostarenc sense play-off.
És increïble.
De la jornada passada també destaquem la salvació matemàtica del Sant Andreu i del Badalona, després d'un any una mica complicat, tant quadribarrats com escapolats, els de Piti només els hi faltava un punt, van guanyar Manises, i el Sant Andreu, que amb els resultats del matí també va guanyar a casa, però ja ho tenia fet, un altre any més. Dos històrics que continuaran a segona B, i com dèiem, el Prat, que va perdre a casa contra l'Alcoià, i va desaprofitar l'ensopegada del Mestalla, que els veïns del Prat, els jugadors de l'Espanyol B, els hi van fer un favor, van guanyar a l'equip del filial valencià, però el conjunt Pota Blava va caure al Segnier per la mínima.
És increïble que el Prat no aprofités aquesta oportunitat, i després també a comentar, crec que el Reus, que queia el Martínez Valero.
Sí, al camp de l'Elx B, un Reus que ja no s'hi juga res al mitja taula, l'Elx el va passar per sobre 3-0, i un Elx, atenció, que busca el segon ascens consecutiu, perquè recordem, va venir de tercera divisió en aquella eliminatòria de campions contra el Olot. Primer va pujar i l'Olot, després a l'última ronda, va pujar també a segona B.
I ara
si us sembla, anem a mirar ja aquesta jornada apassionant, la 38, fem la prèvia de l'última jornada de Lliga amb moltes emocions, per això hi ha un horari unificat, tots els partits diumenge a les 6 de la tarda, menys el Constància Llevant B, dos equips que malauradament ja han baixat a la tercera divisió.
Perfecte, doncs anem a repassar aquests partits, Uri.
Comencem, si us sembla, per al gran plat fort, amb els dos equips implicats, el Llagostera i l'Elx Il·licità. Si guanyen els gironins, seran campions. Això no els hi traurà. Si empaten, el play-off el tenen assegurat. Ara bé, si perden, compte, perquè els altres equips que estan fora, tant els B com el Cuià com l'Atlètic Balears, podrien col·locar-se en aquesta fase d'ascens i deixar els gironins fora, precisament els il·licitans, que s'ho juguen tota una carta i això fa que el partit sigui d'allò més emocionant.
I tant.
La resta d'implicats a la part alta, sobretot pel que ens interessa més als catalans, l'Hospitalet, que jugarà a la Murta, al camp de l'Olímpic de Xàtiva, un Olímpic que no s'hi juga a res. Si els riberencs guanyen, faran la promoció i per ser campions, per emportar-se el títol, haurien d'esperar una ensopegada del Llagostera a casa.
Hem de dir, Uri, que el campió, a part d'emportar-se el títol de campió, es pot jugar a l'ascens a segona divisió amb només una eliminatòria,
Correcte, sí, tindrà dret a una eliminatòria, després a una repesca si cau en aquesta primera ronda, que són dues eliminatòries més, però en aquest cas té un privilegi important, El primer, amb aquesta primera ronda, que ja pot aconseguir directament l'ascens a segona.
Seguim repassant més prèvies, vinga.
Sí, amb el partit de Lleida Esportiu a Badalona, al camp del Centenari, un Lleida que si guanya també ja disputarà automàticament aquesta promoció d'ascens. Per ser campió necessita una mica de carambola, una doble punxada del Llagostera i l'Hospi, un Lleida que, atenció, serà recolzat per 9 autocars d'aficionats que ja s'han emplenat, gairebé 1.000 persones de la terra ferma que es desplaçaran a Badalona. Anima el seu equip, atenció, buscant la segona fase d'ascens consecutiva. L'any passat es van quedar a les portes de pujar a segona A i aquest any a veure si ho poden tornar a intentar.
Jo et volia preguntar que si ja hi caben aquests aficionats al Centenari.
Esperem que sí. El camp del Centenari tampoc és massa gran.
Per això mateix.
Esperem que s'hi puguin fer un lloc i que es facin sentir.
Suposo
que ho
han calculat.
I pel que fa l'altre equip, el quart classificat, el Nàstic, amb 64 punts, jugarà a casa contra l'Huracan. Atenció al Nàstic, que busca el desè triomf seguit, ho buscarà a casa davant de la seva gent. Si guanya, també farà el play-off. Si perd, atenció, perquè en podria sortir-ne, ja que, com han dit, el Cuià, Balears i els B buscaran entrar fins a l'últim instant. Té possibilitats remotes de ser campió el Nàstic, que hauria d'esperar les punxades dels tres primers. Per cert, el Nàstic demà, que espera la resolució definitiva del cas al partit de l'Atlètic Balears. Ho recordareu, nois, per alineació indeguda del porter Tomàs Nadal del Nàstic. Demà, el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport farà pública la resolució que podria donar 3 punts al Nàstic i, per tant, situar-lo líder a falta d'una jornada que caldrà estar-ne pendent.
Estarem molt pendents d'aquesta resolució perquè podria canviar moltíssimes coses. Afegim més cosetes, vinga, els ingredients.
Sí, com hem dit, s'ho miraran de reull l'Atlètic Balears, que juga al camp de l'Ontinyent, i l'Alcoià a casa contra l'Espanyol B, esperant les desfetes dels 4 primers. Per la part baixa, el principal focus d'atenció és el Prat, que jugarà al camp de l'Olot, un Olot que ja celebrarà la salvació davant dels seus aficionats. És una autèntica final per al conjunt pretenc, que necessita un favor del Sant Andreu, que juga al camp del Mestalla i ja no s'hi juga res, per optar a la promoció de descens. El Prat està amb 35 punts, el Mestalla amb 37, per tant només val la victòria al conjunt Pota Blava i esperar una derrota del Mestalla a casa amb el Sant Andreu.
Bueno, tant de bo pel bé de molts equips de categories inferiors que el Prat, i em sap molt de greu pels garrotxins, pugui guanyar Olot i el Sant Andreu faci el mateix a València.
Sí, perquè si baixa el Prat hi haurà tot aquest tema dels descensos compensats, aquestes caramboles que no ens agrada gens, i menys ens agrada perdre un equip català a segona B. Esperem que el Prat doncs pugui treure la victòria, encara que, bé, des d'aquí Olot sempre volem sortir pels 3 punts, però en aquest cas seria fer un bon favor a un altre conjunt català.
Molt bé, i després completa la jornada un intrescendent, veig aquí Reus-Villarreal B, en què no hi ha res en joc. Per cert, Uri, per anar tancant, destacats que tenim a golcat.com per aquest cap de setmana, de prèvies, etc.
Sí, doncs mira, avui hem tret un article del Lleida Esportiu, precisament parlant d'aquest play-off, d'aquesta final que tenen a Badalona, un article escrit pel nostre company de Catalunya Ràdio, en Dani Badia, que parla amb en Biel Medina i amb jugadors de Lleida, una mica els que el fan la prèvia d'aquest partit. També la secció futbol d'abans, aquesta setmana, el dimecres, que parlava del Nàstic, en la seva etapa a primera divisió, un recull històric del conjunt gran, escrit per en José Sac. I també, com no, les pilades de bronze cada setmana, ja ho sabeu, una cita ineludible cada dilluns amb els tuits dels protagonistes.
Una secció del mateix Oriol, 32. Que ell no ho dirà, però és una secció del mateix Oriol Boix.
Sí, sí, una secció d'un servidor. Bé, mirem de posar-hi cullerada i fer una mica un punt de vista una mica irònic. I el cap de setmana, ja ho sabeu, demà amb la prèvia i el resum de la jornada, diumenge a la nit, amb les cròniques dels redactors i també amb la col·laboració d'audiovisual de BTV Esports.
Doncs aquí posarem el punt i final. Oriol, moltíssimes gràcies per en aquest espai tan reduït haver-nos fet entendre què pot passar aquest cap de setmana, perquè alguns conjunts catalans somien amb l'ascens i d'altres, en aquest cas el Prat, somien amb quedar-se a la segona divisió B. N'estarem molt pendents a través del portal web Golcat.
I tant que sí, esperem-ho doncs, que tots tinguin un final feliç, tant els de dalt com els de baix.
I aquells que pateixen del cor, ja ho deies tu, no? És d'infart aquest final, eh?
Sí, sí, amb el Marc, a passos posats.
Vinga, una abraçada, Oriol, que vagi
que
molt bé.
Que vagi, company, adéu, una abraçada.
Doncs Marc, se'ns tira el temps a sobre doncs i ja acabem aquest Zona Mixta de dijous.
Dijous ben complet amb el bàsquet, el millor bàsquet amb els companys de l'NBA 305 i també amb el futbol català de la mà dels companys de Golcat.
Un futbol català que déu-n'hi-do quan s'apropa a final de temporada el que ens porta, eh?
I tant,
moltes
sempre
emocions.
Molt maco i intentarem seguir-lo, com no.
Bé, anem amb l'agenda per tancar molt ràpid. Tenim ACB amb fins a 4 partits, eh? Rio Natura, Bombús, Cajasol, Laboral, Cucha, Guipúzcoa Bàsquet, La Bruixa d'Or, Herbalife, Gran Canària i Caixa Saragossa, 20 Mòbil, Estudiantes.
I a més, NBA, Miami Heat, Brooklyn Nets i San Antonio Spurs, Portland Trailblazers.
Quin sprint que he fet per acabar. Demà tornem.
Fins demà, adéu-siau.
Adéu-siau.